Estel migdia, amb Joan Trias.
Som a 16 de juny, amb temperatures de ple agost, i això ja ha tingut les primeres conseqüències i desastres medioambientals. Foc a Artesa de Segre, foc a Corbera d'Ebre i foc a Castellar de la Ribera. I és que igual que hi va haver i encara duren els negacionistes de la pandèmia, també n'hi va haver i encara duren els del canvi climàtic. Un canvi climàtic que ja ens avisa de les seves conseqüències, temperatures més altes i menys temporades intermitges entre estiu i hivern i entre hivern i estiu. D'aiguats a foc. Aquesta és la terra que ens espera i ja no és que s'hagi de fer alguna cosa al respecte. És que anem tard, molt tard. De res serveixen xapes de 2030 i conferències de magnats amb frases grandiloquents. De res serveixen grans proclames si no se'n fa alguna cosa i ràpida. Ja no per aturar un clima al que sí o sí ens haurem d'acostumar, però sí, si més no, per frenar-lo d'alguna manera. Catalunya ja està encesa de foc i faríem bé d'atribuir-ho tot al canvi climàtic i a les altes temperatures? Doncs bé, segurament no. Segurament també ens hauríem de preguntar per què moltíssims boscos de Catalunya són de propietat privada, han acabat abandonats i no es cuiden el suficient com per eliminar el sotabosc. Per cert, un sotabosc que és tan o més perillós que el sol. Passa el minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 16 de juny i a aquesta hora.
Hi ha una part que tira cap a la banda de Bassella, de l'Alt Urgell, que aquesta part no està del tot controlada, un punt que pujaria cap al bosc de Castellar i cap a direcció al Solsonès. Si enganxa tot aquest bosc i agafa tot Castellar, Pinell pot donar la volta al Solsonès.
Ahora, lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño.
Yo creo que subvencionar de forma generalitzada combustibles, energia, etcètera, etcètera, és un error.
L'objectiu és conèixer aquestes persones i obtenir aquesta sèrie d'informació que anem recollint en els darrers anys.
Estem preparats per fer-ho, tenim els actius i tenim el territori.
A l'adornar la font i posar l'ou en el, igual semblava com si fos l'Eucaristia, igual que la custòdia quan surt al carrer.
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Vinga, va, dos minuts, gairebé tres, que passen de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel, per saber quines temperatures hi ha ara i sobretot el temps que ens espera les properes hores, importantíssim, degut als focs que hi ha encesos encara vigents al territori català. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, la protagonista, un dia més, altra vegada esperem temperatures màximes avui per damunt dels 31-32 graus a la costa i per damunt dels 40 en molts punts de l'interior de Catalunya. I, novament, a primeres hores aquesta tarda podrem arribar a valors de 42-43 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida i també interior de les comarques de Tarragona. Temperatures que, demà, es mantenen o pugen puntualment, però que baixen de cara al cap de setmana. El descens del cap de setmana serà d'entre 2 i 5 graus, aproximadament. Per tant, baixaran les temperatures, però continuarà fent molta calor. Un cap de setmana que a l'interior encara podrem arribar fins als 35 graus de màxima. De moment, aquesta tarda també anuncia la crescuda de núvols cap a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda donaran ruixats i tempestes al Pirineu i també al Prepirineu. De cara demà i al cap de setmana, el mateix. Dies de sol, de molta calor, d'intensa calor en aquests últims dies de la primavera, però de tempestes de mitja tarda a les comarques del Pirineu, que si més no en aquesta zona, serveixen perquè durant unes quantes hores la temperatura sigui una mica més suportable. A mitja termini, els mapes del temps indiquen que la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures respecte a la baixada que tinguem al cap de setmana.
I a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I precisament quan passen 4 minuts i mig de les 2 del migdia, actualitzem l'última hora dels incendis que cremen a diferents punts de Catalunya, perquè els bombers continuen treballant en un escenari de simultaneïtat dels 3 grans incendis forestals. N'acaba d'informar de tot plegat fa escassos minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha assegurat que l'incendi que més preocupa ara mateix és el de la zona del Solsonès.
En el Solsonès estem amb la mateixa situació crítica que estàvem. perquè hi ha moltes represes, no? I en aquests moments doncs, són les hores més delicades. Ara ja és l'hora doncs, del migdia de màxima calor. Les properes hores seran molt rellevants perquè efectivament hi ha moltes represes derivades de la tormenta de llamps d'ahir.
Elena, que també s'ha dirigit a la ciutadania per tal de demanar molta precaució, ha dit que és importantíssima aquesta precaució davant d'unes circumstàncies anòmales de canvi climàtic. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquí també ha apuntat l'última informació respecte als tres focs oberts. Ha estat en David Borrell, cap d'operatiu de bombers. Ha confirmat que no preveuen estabilitzar l'incendi d'Artesa d'avui.
Se'ns està complicant, se'ns estan revifant molts incendis. Alguns són de llamps que van caure durant la tarda d'ahir i, per tant, la situació és l'esperada. És més, esperem que no passi, però una possibilitat és que les tempestes seques d'ahir tornin a reproduir-se avui i, per tant, la situació no és millor o la veiem més favorable ara que a les 11. Treballarem amb tota la capacitat que puguem per intentar estabilitzar aquest incendi, però no tenim cap garantia de que ho puguem aconseguir.
I precisament els bombers de la Generalitat també han informat de les dotacions mobilitzades arreu del territori, Anna.
Hi ha un total de 400 efectius del cos, 120 camions de bombers, 19 mitjans aeris i dues seccions de la unitat militar d'emergències mobilitzades arreu del territori per tal de controlar els tres focs que cremen. Per cert, que els bombers de la Generalitat de Catalunya també compten amb el suport dels bombers d'Andorra i dels bombers aragonesos.
I de fet, l'última informació que ens arriba dels agents rurals pel que fa a l'incendi forestal de Valdomar a la Noguera és que a hores d'ara ja afecta una superfície de 940 hectàrees, però apunten que són dades provisionals. Els bombers de fet, han avisat que intentaran crear un perímetre de 5.000 hectàrees per confinar el foc, ja que no poden atacar el flanc esquerre.
De moment, els pagesos de Valdomar i la resta de nuclis d'Artesa de Segre han aturat les màquines de segar en plena recol·lecció de cereal i han posat a disposició els seus tractors per llaurar els camps i mirar de frenar l'avenç de les flames. Asseguren que amb els tractors miraran de netejar els camps per crear barreres naturals. Pel que fa a l'incendi de Corbera d'Ebre, el cap del foc continua actiu, però els bombers han informat fa unes poques hores que ja han aconseguit estabilitzar dos terços del perímetre. El sotsdirector dels bombers, Guillem Guinjoan, explica quins són els propers passos a seguir.
El que és el cap de l'incendi flanc dret, la part del davant, segueix activa. Per tant, allí no tenim recursos treballant i el que treballarem és per intentar confinar l'incendi amb la carretera que va de la Fatarella cap a Vilalba, que ara mateix està tallada, i la idea a nivell operatiu és confinar l'incendi en aquesta carretera. En tot cas, si fa algun salt, estar preparats perquè aquest salt a l'altre costat el puguem controlar.
De moment s'han cremat unes 370 hectàrees, totes de superfície forestal, i no s'han hagut de lamentar danys personals ni materials.
I pel que fa al foc del Solsonès, com dèiem, continua molt virulent i si no es controla aviat podria encerclar fins a tota la comarca.
Sí, ho ha explicat a Ràdio Estel l'alcaldessa de Castellà de la Ribera, Maria Claustra Sunyer.
Hi ha una part que tira cap a la banda de Bassella, de l'Alt Urgell, que aquesta part no està del tot controlada, i després hi ha un altre punt que ara s'hi està incidint amb un helicòpter, que és un punt que pujaria cap al bosc de Castellà i cap a direcció al Solsonès. Si enganxa tot aquest bosc, doncs, bueno, i agafa tot Castellà, Pinell, pot donar la volta al Solsonès.
D'altra banda, l'alcaldessa ha assegurat que l'incendi no ha afectat cap granja ni cap habitatge.
I és que en el conjunt dels tres focs, els bombers preveuen un dia molt complicat per les elevades temperatures i en vista a la tarda s'espera una tempesta que, si deixa aigua, seria un factor positiu per lluitar contra el foc, però que, si de la mateixa manera que dimecres a la tarda provoca vent, podria complicar de nou els treballs d'extinció.
Ho ha explicat també a Ràdio Estel la portaveu dels bombers, Pilar Moran.
Les tempestes, si van associades a moltíssima aigua, doncs poden ajudar, però tempesta amb un règim de vents erràtic i sense aigua, doncs complica moltíssim les tasques d'extinció, que és el que va passar ahir.
La portaveu dels bombers demana molta precaució a tota la ciutadania perquè ja ha assegurat que Catalunya no es pot permetre un altre foc aquesta tarda. A hores d'ara, tots els efectius de bombers estan cridats a anar als seus respectius parcs per si són requerits.
I d'altra banda, el conseller Elena també ha informat que la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu serà la més difícil dels últims anys.
Elena ha explicat que s'han reforçat amb més de 500 persones per fer front a la campanya. En total hi haurà 1.200 mitjans terrestres entre camions, furgonetes i vehicles de comandament comandament una quarantena de mitjans aeris, és a dir, 24 helicòpters, 10 avions de vigilància i atac i dos hidroavions i uns 5.000 efectius entre bombers i altres professionals del RAM.
I com dèiem a l'inici, el conseller ha aprofitat per fer una crida a la prudència davant d'aquesta complicada i llarga campanya, recordant que el 90% dels incendis que es registren a Catalunya estan relacionats amb l'acció humana. Pel que fa a les xifres, aquest any el nombre d'incendis s'ha disparat, però Anna...
El conseller ha alertat que s'han rebut més de 2.500 avisos de serveis d'incendis aquest any, uns 500 més que l'any passat. D'aquests, prop de 300 són incendis forestals que han cremat un total de 600 hectàrees, la xifra més alta des de l'any 2012.
Aquestes, de moment, són les xifres i tal i com estan ara els incendis a Catalunya, tots aquests incendis que preocupen. Remarquem que el més greu de tot plegat sobre el que s'hi posa el focus és l'incendi de Solsonès, i estarem pendents a Ràdio Estel durant tot el dia d'aquests incendis i durant tota la programació. Més notícies quan... Passen gairebé 11 minuts de les 2 del migdia perquè hi haurà quarta dosi de la vacuna del Covid per tota la població.
Sí, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, no ha especificat quan podrà arribar aquesta quarta dosi, però ha assegurat que podria ser cap a la tardor. Són declaracions a la Sexta.
Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado desde el Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
Sobre l'augment de casos de la varola del mico, la titular de Sanitat ha explicat que Espanya disposa de 200 dosis de la vacuna que es posaran de moment a pacients amb casos molt concrets i ha confirmat que pròximament arribaran més dosis.
Antes de ayer, la Comisión Europea, en este caso el ERA, la Autoridad de Respuesta ante Emergencias Sanitarias Europea, ha firmado un contrato por 110.000 dosis y a España, como país con más casos que tiene, van a llegar en torno a 10.000, aproximadamente 10.000, 12.000 dosis de vacuna. A final del mes de junio ya recibiremos en torno a las primeras 5.000. Por tanto, ya hay vacuna. Van a llegar más, hemos actuado con rapidez para detectar y para parar la transmisión y en eso seguimos. Actualmente tenemos en torno a 323 casos positivos.
Més notícies a aquesta hora perquè Santiago Niño Becerra, l'economista, assegura en aquesta casa que Espanya és un país amb unes desigualtats brutals i una taxa de pobresa estancada des del 1982. En una entrevista a Ràdio Estel, l'economista ha augurat una pujada de l'IVA per després de l'estiu.
Jo crec que la pujada de l'IVA està a la cantonada, al voltant de la cantonada, eh? És a dir, a la tardor, a l'hivern, pujarà l'IVA. És veritat que l'IVA, tal com està dissenyat, és un impost molt injust, perquè és, també és un cafè per a tots, però és una forma molt fàcil de recaptar, i a l'Estat necessita recaptar.
L'economista també s'ha posicionat totalment en contra a l'hora de subvencionar de forma generalitzada els 20 cèntims del litre de combustible.
Jo crec que subvencionar de forma generalitzada combustibles, energies, etc., és un error. És a dir, el cafè per a tots, no. Jo crec que s'hauria de subvencionar amb ajuts directes a persones concretes, organitzacions concretes, subvencionar el preu de la benzina a les furgonetes i camions que reparteixen medicaments, sí, clarament. Però el senyor que té Ferrari que es dedica a passejar-se por ahí, no.
Pel que fa als tipus d'interès, Niño Becerra assegura que és impensable que avui en dia pugin al 20%, ja que l'augment repercutiria negativament en la financiació de les empreses.
I precisament pel que fa a l'escalada de preus dels carburants, no s'atura i aquesta setmana ha superat un nou rècord situant el dièsel per sobre dels 2 euros al litre, segons dades del butlletí petrolier de la Unió Europea.
La xifra suposa un augment del 4,5% respecte de l'anterior setmana, que marcava 1 euro amb 90. Pel que fa a la gasolina, s'ha incrementat fins als 2 euros i 11 cèntims al litre, és a dir, un 3% més que la setmana passada. Cal tenir en compte, però, que aquests preus caldria aplicar-hi el descompte de 20 cèntims al litre que va aprovar el govern espanyol per combatre aquesta pujada. El preu es calcula a partir de les dades de més d'11.400 estacions de servei del conjunt de l'Estat.
I aquesta passada nit, 600 voluntaris d'Arrels han recorregut els carrers de Barcelona per copsar la realitat de les persones sense llar.
Els voluntaris han començat a pentinar els carrers i places de Barcelona cap a les 11 de la nit per apropar-se a les persones que dormen al ras i també per parlar-hi. El director d'Arrels, Ferran Busquets, explica quin és l'objectiu d'aquesta acció.
L'objectiu és conèixer aquestes persones i obtenir aquesta sèrie d'informació que anem recollint en els darrers anys, com per exemple, doncs sabem que la mitjana de temps que una persona porta al carrer són 4 anys i 8 mesos, o que la mitjana d'edat són 43 anys. Són dades que ens permeten aproximar-nos a aquesta realitat i conèixer amb més detall el que està passant.
Aquest any Arrels ha incorporat a l'enquesta preguntes sobre si han patit algun delicte, agressió o discriminació, sobre si han estat alguna vegada sancionats o denunciats per alguna causa i també sobre quina formació han rebut al llarg de la seva vida. L'entitat ha pogut enquestar aproximadament unes 350 persones.
I per la seva part, la Creu Roja ha intensificat les trucades a la gent gran i vulnerable per tal de prevenir els efectes precisament de l'onada de calor.
Són trucades que fa l'entitat a persones usuàries que utilitzen el servei de teleassistència, malalts crònics i també persones amb autonomia limitada o addiccions. L'objectiu és recordar els consells bàsics, fer-ne un seguiment i detectar les necessitats que puguin tenir. Creu Roja també ha impulsat una campanya informativa a través de les xarxes socials adreçada a tota la població amb consells per combatre l'onada de calor.
I en un altre àmbit de qüestions, Catalunya fa un pas endavant i proposarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'ha mostrat segura que el govern pugui tirar endavant uns jocs sense l'Aragó, presentant una candidatura potent i pròpia amb col·laboracions externes.
Estem preparats per fer-ho, tenim els actius i tenim el territori. Després d'una consulta, també la farem, però en tot cas el territori des d'un punt de vista institucional, doncs al darrere, que ens estan dient que presentem aquesta candidatura.
Vilagrà ha afegit que l'executiu no entendria que el Comitè Olímpic Espanyol renunciés a posar sobre la taula una candidatura pel 2030, reiterant que no volen esperar el 2034.
I d'altra banda, el govern aragonès ja ha avisat que remourà cel i terra per denunciar una possible candidatura en solitari de Catalunya per als Jocs 2030.
De moment, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha evitat pronunciar-se i assegura que aquest proper divendres i dilluns que ve serà a Barcelona per donar més detalls sobre la candidatura.
Per la seva part, Stop Jocs Olímpics creu que la candidatura s'aturarà.
Diuen que han rebut unes informacions que asseguren que en els pròxims dies hi haurà un anunci oficial sobre la retirada del projecte. Concreten que serà entre divendres i dilluns, coincidint amb la visita del president del COE.
I encara en plana política, la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament ha aprovat aquest dijous la compareixença de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, pel cas del Consell Esportiu per presumpta corrupció.
La compareixença l'ha sol·licitat el grup parlamentari d'Esquerra i s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, menys el PSC, que hi ha votat en contra. En la mateixa comissió, Junts ha facilitat que s'aprovi la compareixença demanada pels socialistes de l'exalcalde de l'Ajuntament de Sabadell i membre d'Esquerra, Juli Fernández, per la investigació sobre la compravenda de la planta d'art tèxtil. També s'ha aprovat la compareixença de l'exresponsable de Convergència, Víctor Tarradellas, pel seu paper en els contactes del govern de Puigdemont amb autoritats russes. En un altre àmbit, s'ha aprovat que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, doni explicacions sobre l'ajornament de la consulta dels Jocs d'hivern.
I 18 minuts que passen de les dues del migdia, s'acaba d'inaugurar a Barcelona també el Sant Joan de Déu Pediatric Center, el centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Espanya i un dels més importants d'Europa. Les noves instal·lacions, que es troben connectades al mateix Hospital Sant Joan de Déu, atendran fins a 400 pacients d'arreu d'Espanya i altres països, especialment de Llatinoamèrica. Connectem amb la Judit Casellas, que està precisament en aquest acte d'inauguració. Judit, què tal? Bona tarda.
El nou equipament permetrà a l'hospital atendre cada any 100 casos més de càncer infantil dels que es podien atendre fins ara i situar-se així entre un dels centres més grans del món, al costat de ciutats com Boston o Nova York. El director gerent del centre, el doctor Manel del Castillo, explica que l'ambició és tant reforçar les col·laboracions que ja tenen amb alguns països com Argentina i Perú i alhora poder atendre pacients en estat greu d'aquest i d'altres països del món.
Aquesta és la idea, poder impactar més enllà del nostre entorn, per una banda portant alguns pacients especialment complexes i per altra banda ajudant els professionals d'altres entorns a incrementar les seves capacitats.
L'obertura del centre està possible després que s'hagin aconseguit recaptar 37 milions d'euros des del 2017 de milers de donants.
Judit, tu que has visitat les instal·lacions, explica'ns una mica com és el nou centre hospitalari que permetrà atendre, com dèiem, 100 infants més del que podien tractar-se fins ara.
Sí, doncs els centres són 5 plantes, de les quals un 70% són espais per atendre nens i nenes i el 30% restant són espais per a la recerca i el desenvolupament. Hi ha moltes finestres, hi ha molta llum natural, i hi ha zones comunitàries perquè els adolescents i els infants puguin jugar amb butaques de colors i amb parets decorades amb sanefes amb dibuixos. A més, entre les innovacions, cal destacar que una de les plantes està equipada amb un sistema especial que permetrà als pacients immunodeprimits sortir de les seves habitacions en plena seguretat.
I de fet, Judit, per qui ho vulgui veure, tenim imatges de les habitacions, els quiròfans i els espais comunitaris a les xarxes de Ràdio Estel perquè, com dèiem, la gent que no hi ha estat en aquest acte o no hagi vist com és tot plegat ho pugui veure a través d'aquestes fotografies, eh?
Sí, hem penjat les fotografies a les xarxes socials i també hem pogut escoltar en Pol, que és un dels pacients que actualment està ingressat aquí a Sant Joan de Déu i que ja ha visitat aquest nou espai i agraeix perquè diu que és molt més càlid y le dona la sensación de llar.
No parece un hospital muy frío, es cálido, es te acoge. Entras no con miedo, con seguridad.
Te sientes como más acogido, ¿no? Más,
sí.
Más en casa,
sí.
Entre comillas.
¿No? Dentro de lo
más
que
confortable
es.
Confortable, sí. Dentro de ser, sí. Un hospital.
En Pol també valora molt els espais comunitaris perquè creu que és un espai essencial per poder-se relacionar amb altres infants i fer amistat.
I precisament en aquesta inauguració hi han assistit tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com també el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Sí, Argimon ha volgut destacar la importància dels mecenes per tirar endavant el projecte, perquè demostra com el sistema sanitari és resultat de l'impuls de la societat civil amb institucions que juguen un paper imprescindible, entre els quals ha destacat la de l'Església.
És que el nostre sistema sanitari és això, és la conjunció de l'empenta, l'impuls de la societat civil, que es pot demostrar des de fundacions, l'Església, el món local, amb l'administració. Això és el nostre sistema sanitari, d'ara i de fa molts anys.
Mentre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que el centre pugui estar centrat exclusivament en atendre i investigar el càncer infantil i que, a més, sigui un dels més importants d'Europa.
És un centre pioner en la seva dimensió, en la focalització, en la recerca, en la focalització també en l'assistència i en el tractament del càncer infantil, i ho és pioner a Catalunya, al conjunt de l'Estat i a Europa, en la seva dimensió i en la seva focalització.
A l'acte també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el president del Barça, Joan Laporta.
Des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Judit Casellas, moltíssimes gràcies, bona feina, fins ara.
Fins ara, Joan.
Un quart i mig de les 3 de la tarda, també en plana internacional, us expliquem que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea defensa rebutjar el recurs d'Oriol Junqueras contra la decisió de l'Eurocambra per negar-li l'escó.
Que no és vinculant per la decisió del tribunal. El lletrat argumenta que la cambra no tenia competències per oposar-se a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el mandat com a eurodiputat del líder republicà. La decisió de la cambra de declarar vacant el seu escó és, segons el lletrat, una formalitat sense efectes jurídics propis que la facin recurrible.
Un dia en el que també us volem parlar de l'ou com balla. L'ou comença a ballar a la catedral de Barcelona. La celebració del Corpus Christi s'inicia precisament a l'arxidiòcesi de Barcelona, com cada any, amb aquesta tradició. I anem cap allà. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'ou com balla ja balla aquí a la catedral de Barcelona. És el primer que es va instal·lar a la ciutat de Barcelona, data del segle XV, i des d'ahir a la font de Sant Jordi, situada al claustre, ja hi és l'ou com balla. Aquesta tradició representa l'Eucaristia i la font és com una imatge de la processó del Corpus. Ho ha explicat Josep Ramon Pérez, degà del capítol de la catedral de Barcelona.
A l'adornar la font i posar l'ou en el, igual semblava com si fos l'Eucaristia, igual que la custòdia quan surt al carrer. I això és el que vol representar. Se li posa una panera de cireres a sota, que llavors són, representen el calze.
El canonge Josep Ramon Pérez també ha explicat com es col·loca l'ou sobre el raig d'aigua.
Senzillament, se deixa el raig d'aigua que surti, tira's l'ou dintre i per inèrcia l'ou primer queda a la font, però se van apropant on surt, on ratlla l'aigua, el sortidor, i acaba enfilant-se el sol. Tot sol ho fa.
L'OU sí estarà ballant fins diumenge. Es podrà veure, per exemple, avui fins les 7 de la tarda i en aquest mateix horari es podrà fer fins dissabte. Diumenge serà de 9 del matí a 12:45 del migdia. En total, aquest any hi ha una vintena d'OUs com balla repartits per tot Barcelona.
I, de fet, ja fa uns quants anys que la festivitat del Corpus coincideix amb el Dia de la Caritat. És per això que Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat avui la seva memòria del 2021, on ha fet aquesta alerta. Sílvia, la pobresa s'agreuja a Barcelona per la inflació i les famílies ateses per Càritas arriben amb una major precarietat.
L'augment dels preus i, en conseqüència, l'encariment de les despeses ha empitjorat la vulnerabilitat de les famílies que viuen en aquesta situació. I és que el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, alerta que una crisi econòmica accentua la pobresa.
Després de cada crisi s'acumula, augmenta el número de persones que han passat per un procés d'empobriment. Aquesta és la reflexió. Què és el que estem veient? Doncs, per una banda, estem detectant que està augmentant el número de persones ateses de gener a abril 2021 a gener a abril 2022, està augmentant un 8%.
Càritas Diocesana de Barcelona ha atès durant el 2021 12.560 llars on hi viuen 27.540 persones. La cap d'anàlisi social i incidència, Míriam Feu, ha alertat que cada cop venen amb una situació més precària.
Les persones ens arriben amb situacions molt més complexes, amb situacions de més vulnerabilitat i amb un major esgotament de les seves xarxes de suport informal. Ens trobem, doncs, persones que venen amb molta fragilitat i que venen molt abans a Càritas, no?, que podien fer abans. Ja no poden subsistir moltes vegades si no és amb l'ajuda de Càritas, no? No tenen altres opcions.
Per tot plegat, l'entitat social de l'Església Catòlica focalitza els esforços en abordar la bretxa digital, millorar el benestar emocional i apostar per la dimensió comunitària per generar vincles i relacions socials. Tot i fer una gran tasca social, això no és suficient. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, demana no aclucar els ulls davant l'augment de la pobresa i apunta cap als polítics.
No aclucar els ulls davant la nova realitat que està present. No volem mirar aquesta realitat, perquè és dura i ens interpel·la a tots nosaltres. I demanem que la societat, tota la societat, però d'alguna manera qui dirigeix la societat, que serien els polítics, puguin fer aquest gran pacte que reclamem i que no acabe d'arribar per entrar en aquesta realitat.
Càritas de Barcelona demana mesures i propostes als governs per apagar aquest incendi social com és la pobresa. Per exemple, ampliar el parc d'habitatge públic, polítiques actives d'ocupació o les cobertures de les ajudes mínimes.
Des de la Catedral de Barcelona, Sílvia Muñoz, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I avui, que és Corpus Christi, també és Patum, a Berga. Doncs bé, un jutge ordena suspendre els concerts de Patum o fer-los només fins a la una de la matinada, Anna.
La residència situada a la plaça del Cim, on es fan els concerts, ha demanat aquesta mesura. Per la seva banda, l'Ajuntament ha rebut la cautelar i està treballant per trobar solucions. La residència s'agafa a un informe desfavorable del tècnic de l'Ajuntament que aconsellava un canvi d'ubicació pels perjudicis que podien provocar les emissions sonores. La sentència cautelar del jutjat, contenciós administratiu número 10 de Barcelona, obre la porta a celebrar els concerts si s'escurcen com a màxim fins a la una de la matinada amb un limitador acústic de 80 decibels.
Minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Vueling serà la primera aerolínia de baix cost que acceptarà les criptomonedes com a mètode alternatiu de pagament a partir del 2023 i només per particulars.
La companyia ha arribat a un acord amb el proveïdor mundial de serveis de pagament en Bitcoin i altres criptomonedes. L'aerolínia comptarà amb la tecnologia d'UATP, la xarxa global de pagaments per la indústria aèria. D'aquesta manera, els preus es mostraran en euros i els clients podran pagar el seu vol des de més de 100 bitlleteres i escollir entre 13 criptomonedes, entre les quals hi figuren Bitcoin, Bitcoin Cash o Litecoin.
I encara us expliquem que Albert Ja el direm bé, eh? Sastre Gené, xef i propietari del restaurant Boutique de Corçà, ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia d'aquest any.
El Boutique, que compta amb dues estrelles Michelin, s'hi pot degustar una gastronomia creativa d'arrel catalana. Altres guardonats han estat el restaurant El Ventador de Barruera, d'Elisabet Ferrero, amb el Premi Revelació, el restaurant Windsor de Barcelona, de Joan Junyent, amb el Premi Cap de Sala, i també s'ha premiat la directora de cinema Carla Simón per la pel·lícula Alcarràs i el recalcament dels cultius de la... i de la gent que hi treballa. La 20a edició d'aquests guardons s'han entregat en un sopar al Mas Marroc dels germans Roca.
I ho seguim explicant a aquesta hora més notícies que passen per aquesta actualitat del dia d'avui, perquè la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha imputat a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera de Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, pel presumpte encobriment d'abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada.
Oltra declararà davant del tribunal el pròxim 6 de juliol. En concret, en aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va sofrir en un centre una menor tutelada de 14 anys a les mans de l'exmarit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017. L'educador va ser condemnat a 5 anys de presó en una resolució ratificada pel tribunal. Després de la condemna, la menor va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial contra 6 funcionaris, la directora i una psicòloga del centre d'acolliment de menors on van passar els fets. Després es van imputar 5 persones més: una directora general, una subdirectora general, un secretari territorial, una cap de servei i un tècnic. En total, 13 investigats.
I els Mossos d'Esquadra busquen un pres del centre penitenciari de Masenric del Catllà que es va escapar dimecres a la tarda durant una sortida programada.
L'home participava amb diversos reclusos i professionals de la presó en una visita a un recurs terapèutic i va desaparèixer a l'hora de dinar. Segons fonts del Departament de Justícia, el fugitiu compleix una pena de 6 anys per robatori que acaba l'any 2024.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
2:31, plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
En plana esportiva, el Barça i el representant del jugador Gavi estan molt a prop de tancar un acord per la renovació del contracte del migcampista andalús.
La gent del futbolista, que és Ivan de la Peña, s'ha reunit aquest matí amb representants de la directiva blaurana i les dues parts han acostat posicions. Feia setmanes que havien sortit diferències que avui s'han anat polint. Res fa pensar per ara un futur, per tant, de Gavi lluny del Camp Nou. Tant el jugador com el Barça, que veuen ell un puntal en el futur de l'equip, volen continuar la relació contractual. L'oferiment que ha fet avui el Barça situaria el migcampista en una escala salarial similar a la de Ronald Araujo, que fa unes setmanes va renovar fins al 2026. També tindria unes condicions semblants a les de Pedri i Ansu Fati, que van renovar fa mesos. Així doncs, el Barça podria blindar aviat la seva jove promesa amb un nou contracte que tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros.
I aquesta tarda, assemblea decisiva per al futur econòmic del Futbol Club Barcelona.
Els socis compromissaris han de donar permís a la Junta per poder vendre el 49,9% de les accions de BLM, que és la societat del club que gestiona la venda de samarretes i tot el merchandatge, i també la venda del 25% dels drets audiovisuals. Si els socis donen l'okay, això ajudarà a reequilibrar els comptes de la temporada i s'evitaria tancar amb un balanç negatiu. 4.400 socis estan cridats a votar a partir de 6:45 de la tarda de forma telemàtica. A tot això, però, el grup de socis Cor Blaurana ha fet una crida a tots els socis a votar en contra d'aquestes propostes. Aquesta plataforma, recordem, és la que va impulsar la moció de censura contra la Junta de Josep Maria Bartomeu i que va ser clau per aconseguir les signatures necessàries per tirar-la endavant. Cor Blaurana considera que la informació que ha facilitat el club als socis és insuficient per prendre una decisió. Creuen que no queda clar quines són les condicions de venda d'aquests actius.
Canviem d'esport, anem cap al bàsquet, perquè finalment el València jugarà la propera temporada a l'Eurolliga.
El Club Taronja serà un dels 18 equips que participaran a la màxima competició europea de clubs després que la reunió d'accionistes de la Lliga li hagi atorgat una plaça. Serà la 7a participació del València Bàsquet en aquesta Eurolliga, la 4a en les últimes 6 temporades. Al València pot entrar ara a la competició gràcies a la suspensió dels equips de la Federació Russa.
I mentrestant, el Barça ha empatat aquesta passada nit a la final de la Lliga ACB després de superar el Real Madrid per 71-69 en el segon partit de la sèrie.
L'excel·lent actuació de Nikola Mirotić amb 26 punts anotats ha estat clau per al triomf dels blaurana. Ara la sèrie marxa cap a Madrid. i el Barça hi va amb l'objectiu de guanyar almenys un partit per forçar el cinquè i decisiu enfrontament que jugaria al Palau. El primer partit a la capital espanyola serà demà divendres a les 9 de la nit. D'altra banda, la penya i el jugador Andrés Feliz han arribat a un acord per ampliar dues temporades més al contracte i el base dominicà serà verd i negre fins al 2025. Andrés Feliz va arribar, recordem, a la penya el passat mes de juny i després d'una gran temporada el Joventut s'ha assegurat la continuïtat d'una de les grans revelacions d'aquest curs a la sèrie.
I en tenis, la lesió al peu de Rafa Nadal evoluciona favorablement i s'espera que el tenista balear participi al torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada.
Després de descansar un cop guanyat el Roland Garros i haver viatjat a Barcelona per iniciar el tractament de recuperació del peu, Rafa Nadal i el seu equip han pres la decisió de participar al torneig britànic, el 14 vegades campió de Roland Garros. Fa dies que s'entrenava a les pistes d'herba de Mallorca, provant-se i agafant ritme per començar el torneig de la millor manera possible. A diferència d'altres tenistes que han anat a tornejos d'herba, com el de Berlín, que s'està disputant aquests dies per agafar rodatge, Rafa Nadal no participarà en cap torneig previ i es reservarà per reaparèixer directament a les pistes londinenques per primera vegada des que va guanyar el Roland Garros ja fa uns dies.
I parlem de motor perquè la Fórmula 1 continuarà a Austràlia fins l'any 2035.
El nou acord signat amb els responsables del circuit de Melbourne començarà a partir del 2025 i també preveu la celebració de la Fórmula 2 i la Fórmula 3 a partir del Gran Premi de l'any que ve. El Gran Premi d'Austràlia ha estat el calendari de la Fórmula 1 des de la primera cursa el 1996.
I pel que fa al ciclisme, problemes per l'equip Ineos de cara al Tour de França.
El ciclista Adam Yates ha donat positiu en coronavirus i com a conseqüència d'això s'ha hagut de retirar del Tour de Suïssa. Yates estava disputant aquesta cursa per etapes que aquest dijous celebra la seva cinquena jornada i que acaba aquest diumenge dia 19. Suïssa era l'últim test de preparació pel corredor de l'equip Ineos del Tour de França, on està cridat a ser-ne el líder.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i tornem de seguida. Continuem en aquest programa parlant de la Patum de Berga. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Ara no sé com dic aquesta hora. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda, què tal?
Com diríem aquesta hora?
Falten... No falten.
Passen... 38, a tota la vida.
Passen 38 minuts a les dues del migdia. Sí, sí. Home, també es podria dir, falten 2 minuts per... No.
Gairebé 2:45 de 3 de la tarda.
Va, també.
Comencem la secció de cultura. Avui esperadíssima aquesta secció.
Home, sí, avui toca parlar de la Patum.
Ens tornem una mica bergadans.
Sí.
Que bé.
Un cop a l'any no fa mal, diuen, no?
Ai, pam.
Com la Patum.
Vinga.
No, sí, sí, avui sessió dedicada a la Patum. També s'ha de dir que molt esperada, també, perquè bé, és la Patum de la represa després de la pandèmia i només s'havia suspès per la Guerra Civil. Llavors,
sí,
les ganes hi són, es nota, s'ha notat. I res, com que en aquesta secció hi entra una mica de tot, què et sembla si fem una mica de curiositat sobre la Patum? Et sembla bé?
Som-hi.
Sense mirar el guió, Joan?
Sense mirar
Xavi,
el guió.
Xavi, Toscano, tu tampoc. Tu no entens.
Guió, per tant, molt bé. Mira.
Comencem pel principi. Sabríeu dir-me d'on ve el nom de la Patum?
Home, del Tabal, sí, sí, tant.
Home, és que clar, si em poso aquí a la taula amb dos experts, potser apaga i vamonos, ja està, ja tenim tot fet. Doncs sí, pels qui no ho sabíeu... Sí, aneu rient, és veritat.
Ha dit en Jordi Carretero.
Pels qui no ho sabíeu, el nom ve de...
del... Tenim el Jordi, que el Jordi no ho sap.
Jordi, mira, t'ho explico. El nom de la Patum ve del Tabal, d'acord? Llavors és una onomatopeia, perquè el so del Tabal fa patum, patum, llavors patum. No,
com,
no,
fa,
ara...
com fa el Tabal?
Patum, patum. Ara ho escoltareu, perquè, clar, és complicat. Això és... Escolta, jo no estic aquí perquè ens rieu de mi, eh?
No, és un homenatge al reggaeton que a la Patum.
L'altre dia vaig sentir un periodista que m'agrada molt. No sé si ho puc dir tan clarament. Ah, és igual. Que busqui per les xarxes algú la definició de...
En Tria recollint cable.
Sí. M'he ficat
en
un jardí.
En un jardí.
M'he ficat en un jardí. Jo sóc... Bueno, és que... Bueno, deia que el reggaeton era una mica la manera cocainòmana. En fi, va, coses de...
Ostres, no, mira, anem a parlar del Tabal, d'acord?
Tira.
Vale, el Tabal és un tipus de timbal. I com dèiem, fa patum, patum. Llavors és una onomatopeia i el nom de la Patum ve del seu so. Llavors, quan sona el Tabal? Doncs a les 12 del migdia ressona per tots els carrers de Berga i de fet, com curiositat, s'ha de dir que és l'únic element de tota la Patum que participa en tots i cadascun dels actes de la festa, o sigui, el Tabal és l'imprescindible.
Als carrers, a la plaça... Sí,
És qui presideix i dirigeix la Patum, l'imprescindible, i per no sonar jo una cosa estranyíssima fent patum, patum, escolteu com sona el Tabal de veritat.
Diu el nostre tècnic, en Jordi Carretero, que es podria dir tutu, també.
Patum, patum, patum.
I ara, de fet, no sé si ho has trobat, Olma, o si ho tenies pensat dir, però com que no tinc guió, ho diré. Em va semblar llegir un dia a Història de la Patum que el Tabal és com propietat d'una família i, per
sí,
tant,
senyor.
El toca només una, és una família.
Sí,
senyor. Així, passa dels
de pares
avis,
a fills.
De pares a fills.
Sí. Així, sí, així. Sí. És hereditari.
I això sí que no sé com es diu, però el que porta el Tabal, que va vestit d'una certa manera, resulta que només hi ha dos vestits aquests, o sigui, només queden com dos originals amb el vestit de la Patum, és que si es crema, malament anem. Bé, com més curiositats, quanta gent creieu que hi cap a la plaça per la Patum?
Ara m'has pillat, jo diria unes...
A la plaça de Sant Pere.
Jo apostaria a veure unes
7.000-8.000, jo una mica menys, 5.000 persones, va.
Això hauria de ser com un concurs, de guanyar-s'hi alguna cosa. En plan, a veure, qui en sap més a la Patum? Doncs,
qui,
mira...
no, qui no hi hagi estat, allò que sembla tan gros i que hi ha tanta gent, és molt petit, realment, eh? Que allà plaça és molt petita,
clar,
a més fa baixada.
Tothom està tan estret i tan apretat, doncs...
Sí.
Mira, caben per la Patum entre 6.000 i 7.000 persones.
Mira.
I s'ha de dir, també, com a curiositat, que durant els dies de la Patum la població del municipi es multiplica per 6, llavors he buscat quants habitants té Berga normalment, 16.200, l'última actualització del 2018, Toscano, i, per tant, vol dir que durant la Patum hi poden arribar a haver 97.200 persones, o sigui...
I espera't, perquè aquesta Patum s'espera màxima afluència després de 2 anys sense Patum, i esclar...
I aniràs, Joan?
Mira, són les... falten 2 minuts i mig per 3:15 de la tarda i encara m'ho estic pensant.
Molts cops les coses improvisades, perdoneu, les coses improvisades és el millor. Ara que estava bevent vitamina C, parlem de la beguda de la Patum, que també és un altre
un
dels clàssic, clàssics,
també,
un clàssic de la barreja... És la que està feta de moscatell i anís. Es barreja parts igual, tant el moscatell com l'anís, en un got petit.
Ben fred, eh?
Encara a dia d'avui hi ha dubtes sobre si l'anís ha de ser sec o dolç. Hi ha dubtes.
Si el moscatell és dolç, millor que sigui sec.
La barreja és una mica... Depèn de cada casa, eh? És allò que té els components habituals, però aquí després cadascú fa una mica el que vol, eh?
Sí, al final, no? Tothom s'ho fa com vol, però la de tota la vida ha de portar moscatell i anís. Llavors, l'anís sec o dolç ja, cada casa...
Aquí et posa una miqueta de vermut, també, negre.
Sí, exacte.
Va molt bé.
Llavors, com a curiositat, sabeu quantes quilocalories conté un litre de barreja?
Tinc ni idea, però molt alcohol. Per tant, moltes.
Quantes quilocalories? Clar, és sucre, és cosa... Xavi, alguna idea? És que aquesta la saps, no?
I és que bec cervesa.
Doncs un litre de barreja, senyors i senyores, conté totes les quilocalories que heu de consumir en un dia. És a dir, que amb un litre de barreja ja està. O sigui, no,
també et dic que amb un litre de barreja igual... Demà no ho expliques.
Clar, això ja depèn.
Que si entres a la plaça també els cremes.
Sí, també, sí, tot sigui dit. Potser està tot pensat, realment està tot pensat, per alguna cosa es fa. Bé, continuem amb més curiositats.
He perdut quilos, ara, a la plaça Sant Pere, no és broma, això.
Normal.
Sí, es perd allà.
Més amb la calor d'aquest any, mare meva.
Déu-n'hi-do, mira, volíem preguntar-li avui a l'alcalde si hi havia algun pla, precisament per això, per la calor que farà. Si no podem avui, intentarem parlar-ne demà. Aviam com està evolucionant tot plegat.
Que tirin aigua.
Tirin aigua, sobretot els focs.
Per apagar el foc. Continuem. Va, l'última curiositat. Sabeu de quin any és la primera notícia que es té de la Patum?
Ui, és molt antiga.
Sí.
Mira, ara m'agafes. No sé si serà més antiga la Patum de Berga o la Processó de Verges.
Però mira, la primera notícia de la Patum és del 1424, o sigui, l'any que se'n té primera notícia del Corpus Berguedà. I no, i ara sí que ve l'última curiositat. Vosaltres sabíeu que la Patum no sempre s'ha fet a Berga?
Ah, no?
No.
On s'ha fet?
Mira, fins l'any 1979 la Patum sortia de Berga, o sigui, és original de Berga, però fins al 79 sortia i feia com un recorregut per diversos municipis. I, de fet, a Barcelona va venir en quatre ocasions...
Barcelona va fer una Patum, sí, senyora.
Quatre.
4, eh?
4. Va ser el 22 i 23 de juny del 32, el primer cop que va venir, al poble espanyol, per cert, i subvencionada per la Junta de Museus. Però què va passar? Que a partir del 79, que van decidir els bergadans i bergadanes, que ho entenc, estan d'acord, que era seu, que no sortia de Berga, i que qui volia anar a veure la Patum, que anés a Berga.
És molt bergadà, això, eh?
Jo no m'hi posaré.
Tot el carinyo pels bergadans, però és molt bergadà, això, eh? Això és nostre, i per tant es queda aquí.
Jo crec
que
és molt de tothom. Al final... Cada territori reivindica el que creu que és seu o el que és seu.
Ves
sí
i la Patum,
no?
Veuràs que criden.
Què criden? Què criden?
Criden i ho veuràs.
Ves i ho veuràs.
Dilluns ho explica.
Criden.
Ja hi aniré, Joan.
Hi aniràs, eh?
Sí, home, jo sí.
Doncs no t'atemoreixis quan cridin allò de o no, pixapins.
És que jo no soc barcelonina, em sap greu.
No em
sentaré...
De fet, jo tampoc.
Doncs ja està, no tenim cap problema.
Poc barcelonina.
Que Barcelona per necessitat, no?
Poc barcelonina, aquest estudi.
Què?
Parlem de la música també, no?, que acompanya els diferents balls tradicionals de la Patum, una mica per transportar-nos, doncs, ja que no hi som, aquells que no hi podem anar.
Has dubtat, no? Dir, poden o podem.
Sí,
he dubtat.
Va, escoltem la Cobla Pirineu, i és que la nit de Patum, irremediablement, atenció, ara mateix, deixeu-m'ho relatar, perquè estem en un sense sentit. Ara mateix la Cobla Pirineu, que com dèiem, cada nit a la plaça de Sant Pere, comença així. Llavors, pell de gallina, quan comença la Patum amb aquest cant, que els cants a vegades tapen fins i tot la música. És brutal veure-ho en directe.
Sí. Tret de sortida sempre amb el cant dels segadors. Sempre tota la música que escoltareu a la Patum passa per la mà de la Cobla Pirineu. Llavors us portem com un recull de totes les cançons que acompanyen els diferents actes.
Com a Ciutat de Berga,
també.
I
per ordre, sí. Comencem pels Turcs i Cavallets, que es creu que és el ball que és el ball més antic de tota la Patum, sí. I sona així.
És màgia.
És espectacular.
De veritat que acabem de muntar un festival aquí com si fos la plaça Sant Pere dins d'un estudi de ràdio. I espera't perquè n'hi ha més, eh?
Home, clar que n'hi ha més, les portem totes. Continuem per les masses, que és l'eterna lluita entre el bé i el mal, una dicotomia on ens hi trobem molts.
Sí, molt maco.
És una antiga escena...
La dicotomia no ens hi trobem molts.
És una antiga escena documentada del 1621 i, com dèiem, simbolitza l'eterna lluita entre el bé i el mal i està representada a través d'una ingènua batalla entre àngels i dimonis. És com l'agrupació dels àngels i els dimonis, i són
molt
així.
Xulo portar una massa.
molt xulo portar una massa.
És molt xulo
com
portar una massa.
Com saps que és xulo portar-la?
Perquè l'hem portat de massa, no?
Ah, sí? Sí, l'hem portat de massa. Explica-ho.
Ara ja no es pot, eh? Ara fan concurs, cosa que no es feia abans, i evidentment el concurs s'apunta majoritàriament la gent de Berga, i per tant és la gent de Berga qui participa en la seva tradicional festa i per tant activament en cadascun dels salts que es fa a la plaça. Però abans sí que t'hi podies posar a cua. Sí, sí, si ja arribaves et donaven la massa i feies el petit recorregut que es fa. De fet, deixa'm dir que hi ha una persona, no en direm el nom, si no farem publicitat estranya, però hi ha una persona que em deu encara fer un salt de plens, per tant, algun dia també farem un salt de plens. Vestit de ple, eh?
Ha de ser bonic fer un salt de plens amb algú. Va, continuem pel Ball de l'Àliga, perquè és la dansa més majestuosa i més apreciada dels bergadans, si es posen d'acord amb això. És, sens dubte, com dèiem, l'element bestiari festiu català que més es diferencia de la resta. És la figura com més senyorial, més aristòcrata i més distingida. I també s'ha de dir que antigament l'Àliga gaudia d'un seguit de privilegis com era ballar en el presbiteri de l'Església o d'anar davant de la custòdia en les processons del Corpus. I així sona el Ball de l'Àliga, que és també espectacular.
Cada vegada més ràpid, i arribats a aquest punt, si vas diumenge, jau a terra.
Sí?
Sí, home, sí, ja veuràs.
Ai, ai.
Tu jau a terra, fes-me cas.
Et faré cas. Va, continuem.
Encara hi ha més salts, eh?
Hi ha més salts. Amb els nans vells, en aquest cas, perquè són quatre figures amb barret de tres pics i castanyoles, i sonen així.
I les 3, i encara un salt, un d'aquells...
Anem a l'apoteosi de la festa, exacte. Joan. Sí, l'apoteosi de la festa.
Va, a 7 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Avui sonarà així la plaça Sant Pere de Berga en aquesta nit quan s'apaguin els llums i comenci el salt de plens. Per parlar-ne de tot plegat, ho dèiem, volíem parlar avui amb l'alcalde de la ciutat de Berga, senyor Ivan Sánchez. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li com es viu una primera Patum com a alcalde.
Bé, de moment bé, home, evidentment, viure la Patum de la represa, doncs, és un orgull com a alcalde. Però, com des del 2017 ja havia sigut regidor, doncs tampoc és que canviï molt, molt en excés.
2 anys de pandèmia que han hagut d'aturar la Patum de Berga. Com s'ha viscut tot plegat i com està sent un dia com avui de retorn de moltes emocions, suposo?
Sí, bueno, de fet, la Patum va començar ahir, amb la passada del passacarrer del migdia i després al vespre, i jo ho explicava, no? Jo crec que després de 2 anys de pandèmia, d'estar amb somort, no? Ahir Berga va tornar a bategar amb el tal, va tornar una mica a la vida.
Precisament per aquesta aturada dels darrers anys és cert que es preveu una afluència una mica més multitudinària que la normal. Quin tipus de dispositiu s'ha preparat per tot plegat?
Bueno, evidentment tenim tot el tema de seguretat controlat, vull dir, tenim més Mossos d'Esquadra que mai, també més policia local i també seguretat privada. Llavors s'han pres diferents mesures a l'entorn de l'espai de Patum. Però sí que és veritat que ahir, per exemple, hi havia gent, però no tanta com es podia haver previst. Per tant, jo crec que la gent sí que ens acompanyarà, molta més gent potser que alguna Patum que coincide amb Sant Joan, i evidentment hi ha festes arreu dels Països Catalans, però bé, jo crec que la gent de moment, com a mi, que està venint, com a mi s'està comportant molt bé, i de fet ahir va ser bastant un èxit de participació i de control.
Com sap, també estem en plena onada de calor. No sé si en aquest sentit també hi ha alguna mena de dispositiu especial. Recordem que a la plaça Sant Pere s'hi aglutinarà moltíssima gent. Hi ha foc en una nit que pot no baixar dels 20 i escaig graus. En fi, què està previst per tot plegat?
No, bàsicament, és a dir, les recomanacions les que fem en qualsevol moment que hi ha onada de calor, no? Que la gent sigui corresponsable d'ella mateixa, vull dir, que s'hidrati amb aigua al màxim possible, que vagi lleuger de roba, evidentment, excepte en el moment de foc a la plaça, i per la resta, doncs això, no? O sigui, qualsevol símptoma de calor, doncs que surti un moment i ja tornarà. Vull dir, és que poca cosa més podem fer en aquest cas, perquè l'espai de la plaça és el que és, i no podem ampliar ni refrigerar.
El que sí que passa, com sap, és que en un dia com avui, suposo que Berga també en va ple de tot plegat, és que hi ha aquesta sentència per intentar aturar els concerts després de la festa, si més no a la una de la matinada, que és el que farà l'Ajuntament.
Bé, s'està treballant amb la Generalitat de Catalunya també per aviam si podem aconseguir revertir alguna cosa. El que està clar és que els concerts es faran, això segur, i si cal, doncs això quedaran adaptats fins a la una de la matinada, avançant a l'horari de l'inici, i bé, no és el que teníem previst si arriba a aquest extrem, però ho assumirem i ho organitzarem sense cap mena de problema. Els concerts, evidentment, això sí, no se suspendran. En tot cas, ens adaptarem als horaris que el jutge ens determina.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè sap que també és d'actualitat i fugint una mica ja de la Patum, precisament, com sap ara mateix, també estem molt pendents des d'aquesta ràdio d'aquests incendis greus a poblacions catalanes com Corbera d'Ebre, Castellà de la Ribera, Artesa de Segre. En aquest sentit, es preveu, ha dit així també el conseller Elena, que serà un estiu molt calent. No sé si a Berga i al Berguedà també hi ha un dispositiu preparat d'alerta per tot plegat.
Evidentment, l'alerta està a sobre, vull dir, aquí al Berguedà acostumem a tenir primaveres plujoses, i aquest any, malauradament, no ha sigut així, ha pogut molt, molt poc, i a més això ha anat acompanyat de temperatures molt per sobre de la mitjana, i no només un dia, sinó amb molts dies continuats. Per tant, sí que realment estem en alerta i realment estem preocupats, perquè molta gent de la comarca encara recorda, no?, amb horror, els focs del 94. I viure una altra situació així, evidentment, ningú la vol viure, i evidentment enviar tots els ànims i una abraçada molt gran a totes les poblacions que ara mateix estan ben afectades per incendis forestals, que realment és una cosa molt tràgica.
Alcalde de Berga, senyor Ivan Sánchez, moltíssimes gràcies avui per parlar amb nosaltres a Ràdio Estel. Molt bon Corpus i molt bona Patum. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i també que visqueu un bon Corpus, si encara que sigui des de la distància.
Intentarem venir. Perfecte. Que vagi molt bé. Una abraçada.
A la plaça.
La veu de Titot, de Brahms, amb aquest últim tirabol. La veu de Titot, que a mi sempre m'ha recordat una mica Bola de Drac, eh? Bola draqueja, la veu del Titot. En fi.
Ell o la veu.
Eh?
Ell o la veu.
Les dues coses. Olma Giró, gràcies per portar-nos aquesta musiqueta també que ens recorda la Patum, i que vagi molt bé el diumenge si vas a saltar precisament això, l'últim tirabol.
Molt bona Patum.
Bé, nosaltres ho deixem aquí amb aquest últim tirabol, un especial avui de Corpus Christi, també de Patum, a la ciutat de Berga, que per fi, després de 2 anys, hi torna a saltar amb llum i foc. Un minut, ja arribarem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació al butlletí, als butlletins horaris d'aquesta casa. Informació més ampliada a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. I us deixem ja amb Toni Barín, perquè tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.